A l'Espluga FM Ràdio anem de viatge.
Molt bon dia a tothom i benvinguts en aquest nou programa de viatges i sortides que sense massa pretensions volem despertar-vos el coquet de sortir de casa per conèixer món, ajudar-vos a vèncer la mandra, de preparar una sortida i despertar-vos la curiositat pels diferents indrets que us anirem preparant. Perquè realment sortir del nostre cercle de confort val molt la pena. Sortim de casa i anem a veure món. Però també si sou dels que no voleu sortir del niu, que com a casa enlloc també serà un programa per vosaltres, perquè durant una estoneta us traslladarem de cop i volta amb les nostres paraules, la música i els relats del viatger a fer un viatge sensorial amb la imaginació cap a racons interessants de la nostra Terra. No només us parlarem de grans viatges a racons inhòspits del nostre planeta, sinó que també us mostrarem també petites sortides a prop de casa que us faran experimentar noves sensacions, aprendre en viu i en directe la cultura, el paisatge i la història de tants racons per descobrir que tenim tan a prop com a lluny de casa. Per fer-ho possible tindrem al nostre estudi un o dos convidats que hagin viscut o viatjat a l'indret en qüestió i que s'hagin impregnat una mica de la cultura d'aquell lloc. A través de la seva òptica i sensacions, viatjarem cada programa a un país diferent, des de grans viatges d'aventures a destins turístics de viatge organitzat. Cadascú, des de l'experiència personal, ens mostrarà el país tal com l'ha viscut. En aquest programa també tindrem un espai anomenat Pas a Pas, amb la qual col·laboradors nostres, amb gran bagatge de sortides, ens convidaran a conèixer el més a prop de casa. Perquè viatjar és conèixer, experimentar, disfrutar i retratar i mil coses més que anirem descobrint al llarg de la temporada. També tindrem un parell de microespais de notícies i descoberta d'algun indret proper, que s'anomenaran l'Apunt, que serà una pinzellada geogràfica, i l'Indret, que parlarem amb una pinzellada de patrimoni. Aquest programa s'emetrà un diumenge al mes i el portarem entre quatre apassionats tombadors que de manera alterna intentarem aportar el nostre granet de sorra, d'experiència viatgera, per descobrir cada setmana un lloc nou. Aquests quatre tombadors són el Josep Maria Mercader. També tenim el Pep Torres.
Bon dia.
Bona, Pep. L'Eva Bonet.
Hola, molt bon dia.
I jo mateix, qui us parla ara mateix, Toni Morlans. Avui estrenem i som tots quatre. I tenim de convidats l'Òscar Palau, periodista i apassionat del país que parlarem avui, i on ha estat diverses vegades i, a més, hi ha viscut una petita temporada. Hola, Òscar.
Hola, bon dia, Toni.
Bones. Tenim també el polifacètic Ramon Amigó, restaurador i músic, que va recórrer el país en autocaravana. Bones, Ramonet.
Bon dia a tothom.
Doncs avui viatjarem a un país que té més de 790 illes, amb un clima canviant i feréstec. Té poc més de 5 milions d'habitants. Els colors de la seva bandera són el blau i el blanc. I és un país que considerem germà, perquè també va ser un estat independent fins al 1707 i ara, 300 anys després, també vol la seva independència. Però ells sí que poden votar. Suposo que tots ja sabem on anirem. Avui, de la mà dels nostres convidats, viatjarem a Escòcia.
Primer comencem una pregunta pel Ramonet Amigó. Ramon, quin és el recorregut que vas fer amb autocaravana per Escòcia?
Jo primer vaig estar a Edimburg quants dies, després vaig anar a Glasgow perquè volíem fer la ruta cap als Highlands, no? I vam veure que la manera més pràctica de fer-ho era amb autocaravana. Aquí hi ha una anècdota perquè nosaltres, jo anava amb el meu aparell en aquell moment, vam llogar una autocaravana petita d'aquestes, una Volkswagen, amb una empresa de Glasgow, i quan vam arribar, aquella noia ens va dir, ostres, només en teníem una i l'hem donat amb una altra, diu, pel mateix preu, et dono la caravana més gran que tenim a la casa. Clar, em va fotre una il·lusió de collons perquè era una caravana amb dutxa, amb saló, i dic, i tant, home, pues, pel mateix preu, endavant. I clar, vaig sortir amb l'autocaravana de Glasgow, al centre de Glasgow, conduint per l'altra banda, amb una caravana que fotia 11 metres. I per sortir del centre de Glasgow, després per carretera ja vas bé, quan t'hi acostumes, no? Però per sortir pel centre de Glasgow, tots aquells carrils, les rotondes al revés, vaig sortir només, la primera recta que vaig fer, un senyor amb un pessebre, li vaig fotre tombada amb el retrovisor, el vaig fotre per terra, vaig marxar amb el retrovisor trencat, marxant conduint per l'esquerra, sense cap, en aquella època ni havia ni GPS ni res, o sigui que ni amb el mapa de Glasgow que ens havien donat a la botiga d'autocaravanes, i vam estar poder 3 hores per sortir de Glasgow, que és com per sortir de Tarragona, eh? Anem donant toms aquí, hòstia, per aquí ja hem passat, hòstia, per aquí també. Entre que jo anava superconcentrat amb la conducció i això. Bé, aquesta va ser l'anècdota. Després ja no vam agafar cap més ciutat i vam anar cap al nord. Vam anar fent tota la ruta sempre tirant pel nord, per Fort Williams, Inverness, tot això. L'avantatge és que anant amb caravana ens podíem permetre el luxe de perdre'ns. És a dir, d'anar cap a carreteres molt secundàries, que tant ens fotia que no hi hagués lloc per dormir, que no ens calgués res perquè ens donava la llibertat aquesta. No? Inclús també vam fer tota la zona del Ben Nevis, que és la muntanya més alta, i vam també pujar, que era fins dalt amb l'autocaravana, fins dalt, fins al aparcament, vam poder dormir allí. I vam fer tots els Highlands i llavors vam creuar cap a l'illa de Skye, que per mi és potser el punt més màgic dels Highlands. I res, vam tornar cap avall. Vam fer aquesta ruta, diguem-ne, la ruta tradicional, pujar cap al Highlands i Midlands Highlands i tornar a baixar.
Molt bé. I ara, Òscar, la pregunta va per tu. Tu, després de fer-hi un viatge, vas decidir que hi volies anar a viure. Què és el que et va enamorar d'Escòcia?
Bueno, van ser diverses coses. Primer, la ciutat d'Edimburg, quan la primera que va aquí vam estar, que vam estar amb el Marc, l'Andrell, ja em va agradar molt, i allò que et queden ganes de tornar-hi. La segona vegada ja vaig tornar pel Barça, per veure el Barça al camp del Cèltic, i dic que aquí això hi hauríem de tornar. Llavors va coincidir que això eren els anys anteriors al referèndum, i bueno, jo per la feina doncs, també m'interessava bueno, veure com ho vivien això. També per feina doncs, teníem molts dies de vacances que em podia ajuntar, i mira, em vaig ajuntar 3 mesos i em vaig anar allà a fer un curs a la Universitat d'Edimburg per la veda Unió Europea i això, però no, el curs era com l'excusa per estar allà, perquè un cop allà en aquella època es feien moltes, molts events que en deien a la universitat, parlaven molt doncs, sobre pros i contres de la independència d'Escòcia, això era el 2013, l'any anterior del referèndum, i doncs, això també em permetia millorar l'anglès, i doncs, em vaig apuntar a una mena d'ONG on feia de voluntari, bueno, vaig estar doncs, bastant actiu en aquests mesos i em va poder permetre conèixer la ciutat, sobretot d'Edimburg, perquè en aquests mesos, curiosament, això que va fer el Ramon jo ho vaig fer en estades posteriors. Jo la primera vegada que vaig estar així aquests mesos allà no vaig anar encara a les Highlands. Va ser després del 2014 i el 2016 que vaig tornar, que sí que vaig fer un parell de viatges per les Highlands, que ara pensava, hòstia, si vas anar amb l'autocaravana amb aquelles carreterones que són la meitat de la carretera de Blancafort, devies estar allí.
És molt curiós perquè les
devies patir, amb una caravana d'aquest tipus.
És una cosa molt curiosa, que és que un cop arribes a lo que és els Highlands en si, clar, allí la densitat de població és d'un quilòmetre, 10 quilòmetres per cada habitant. O sigui, s'hauria de comptar al revés, perquè pràcticament no hi viu ningú. De fet, fes molts quilòmetres, ja ho saps, sí, que vas fent carretera, paisatge.
No hi ha res, no es veu
res. No hi ha res. En sec, te trobes una bústia i una cabina al mig de la carretera, i dius, això deu ser una bústia d'algú que deu viure en algun lloc per dins.
Jo pensava el mateix quan has dit això, i no pensava que l'important fossin 11 metres d'autocaravana, sinó l'amplada.
No, però l'amplada estava bé, perquè l'amplada, com que hi ha una cosa que deien els passing places,
sí,
les carreteres són d'un carrer i cada quilòmetre i mig així hi ha com una cosa que s'amplia perquè hi capiguin dos, com que la gent ja està acostumada. De fet, quan tu agafes el codi, és el codi del que està més a prop, i arriba i s'espera, no?
Sí, perquè tirar enrere amb 2 metres d'amplada, no, com a mínim, i 11 de llargada...
Home, al primer moment, quan arribes a aquelles carreteres, te fot por, perquè comences a anar per allà i dius, hosti, però si estic ocupant tota la carretera, i veus uns llums que venen de cara i dius, mare de Déu, però què farem aquí quan ens trobem aquest... Veus que venen, però que no venen, que es queden quiets, i quan arribes, hosti, hi ha un lloc per... Quina casualitat.
N'hi ha tot arreu, n'hi ha cada moment de passing places. No és que siguin cada quilòmetre i mig, és que a vegades cada quilòmetre i mig n'hi ha 10.
Sí, sí, continu, sí.
Que dius, bueno, ja posats a fer, ja podíem fer la
creu. Suposo que és perquè realment no els hi calien dos carrils, no els hi calen.
No, no els hi calen, perquè no hi ha gaire trànsit.
Ara passem a l'apartat important d'Escòcia, que és la música. Quina música identificaríeu el vostre viatge? Música, cançó, el que sigui, eh?
Home, a veure, evidentment la música d'Escòcia és la música celta, no? El que passa és que hi ha una cosa que a mi em va xocar molt, que és que jo he estat bastant a Irlanda, també, eh? A Irlanda potser no tenen el sentiment aquest, bueno, també veig en un país, no? Però no tenen aquest sentiment tant de, potser, de la... A moltes coses... no són tan seus com els escocesos. En canvi, la música a Irlanda, suposo que va ser arrel del fenomen del The Lord of the Dance, és una cosa que és molt habitual, no? Tu vas a Dublín i totes les nits a tot arreu hi ha tavernes que toquen música irlandesa. A mi a Escòcia em va faltar això. A mi a Escòcia la música sí que la portàvem al cotxe perquè portàvem una cinta de caset que anàvem posant música celta, però música en directe o trobar llocs que fessin concerts era més difícil. Era més difícil. Una cosa que em va xocar, perquè amb altres coses de la seva cultura, com són els esports o totes les altres coses, ho han mantingut molt, i la música celta, que potser és una cosa que la gent atribueix molt a Escòcia, a més sí que em vaig trobar, però comparat amb Irlanda, que és un país totalment musical, suposo que amb això estaràs d'acord.
Sí, sí, sí. Bueno, a Escòcia, clar, hi ha pubs a Edimburg que són, sí, de música celta, hi ha el Royal Oak, que és un que és molt famós, i és molt petitet, que és el que està basat, hi ha una cançó dels Amics de les Arts, que es diu Tots els Homes d'Escòcia, que està basat en una cosa que els va passar amb ells en aquest pub, que és un pub minúscul i que en sec, doncs un home que estava allí, doncs, que sembla bé un jaio allò amb un gos a la falda, i que en sec, doncs, tothom se n'enfotia i de sobte es va aixecar i va començar a cantar com, bueno, com un tenor, i doncs la cançó explica això, i realment això pot passar. Però sí que és veritat, com diu el Ramon, que per buscar música folk o celta has d'anar a llocs molt concrets, sí. I hi ha pubs que ja són coneguts per això, però en general... Bueno, hi ha una de les altres raons per les quals també m'agrada ben allà és per la música, perquè hi ha molts més llocs de música en directe que aquí. Indiscutiblement. Diguéssim, no és gaire difícil perquè aquí no n'hi ha gaires, diguéssim, però allí realment a gairebé cada pub hi ha algú sempre tocant i hi ha una programació, llavors allí... tu has mencionat la música celta, la música folk, jo mencionaré la música més pop rock, per dir-ho així, i doncs no sé, allà hi ha referents a Escòcia que ens sonaran a tots, jo sé, des de l'Amy MacDonald fins al Franz Ferdinand, el Rod Stewart, per exemple, ara hi ha un grup més modern que es diu Biffy Clyro, no sé, hi ha molts referents que surten d'allà i que, bueno, hi ha molt bona música també a Escòcia.
No, i a més hi ha una cosa que tenen la gent de la música celta. La música celta passaria una mica, salvant moltes distàncies, com amb el jazz, que ells tenen una sèrie de cançons, que són els estàndards, que se'ls sap pràcticament tothom. I és una llista llarga, eh? És una llista de 200 cançons. Llavors tu et trobes que vas a un pub, i això ho veus més a Irlanda que a Escòcia, però si no m'ho vaig trobar. Vas a un pub i hi ha un paio que agafa una guitarra. Els pubs, moltes vegades, hi ha instruments per allà perquè els agafi qui vulgui, hi ha pianos, hi ha de tot, violins, acordions... Hi ha un paio que agafa una guitarra i comença a tocar una cançó. I hi ha algú al bar que diu, hòstia, aquesta sí, home, aquesta la conec. El fort és que quasi tothom que està al pub toca algun instrument i quasi tothom se coneix totes les cançons. Llavors passa una mica com amb el jazz, no? El concepte de jam session, que és que són cançons que més o menys tothom les coneix i allà surt el que es vol de manera improvisada. I realment aquí sí que es munten uns festivals brutals, perquè acabes amb un pub, jo he acabat tocant la flauta sense saber-ne, o tocant un bodhran que no en sabia, perquè t'anima l'ambient musical, no? I l'ambient musical realment es viu molt. També és lògic que sigui així, perquè tots aquests països, sobretot els països nòrdics, els països on fa fred, la gent viu molt als pubs, perquè pràcticament només pots estar a casa, a la feina o al carrer, no hi pots ser gaire. Llavors això ha fomentat molt la cultura aquesta de bar, de música, de taverna, de ball...
I et diré una derivada d'això, bueno, sí. Perdona, una derivada per acabar, sí, sí, amb aquest això. Sí. Jo he estat allà, com us he dit abans, per anar a veure el Barça, però després després també he anat, com que els amics que he fet per allà també són molt futboleros, per anar a veure els Hibs, que són l'Hibernian, l'equip local doncs, a Edimburg, el Hearts i el Hibs, i he estat amb ells doncs, abans dels partits, els pubs, i... El que es munta allà també, perquè la gent allí va a veure els pubs abans d'anar als partits, queden 2 hores abans, allí es foten de pintes fins a rebentar, i també canten molt, segurament ja encara sense instruments, diguéssim,
sí,
són
sí,
a capella, diguéssim així, però
sí,
també bueno, comencen a cantar moltes cançons,
dinar,
però són...
Qualsevol dinar acaben cantant.
Sí, però són cançons, això, o sigui, que són celtes, són cançons que són himnes que dius, hòstia, i tothom se les sap, i tu allà, bueno, clar, no sap res, i flipes, diguéssim.
Bueno, que són cultures que canten, nosaltres ens falta això, som una cultura que no cantem.
Deixeu-me que us faci una pregunta, perquè quan decidiu anar a Escòcia... Ell ja ho ha dit, no? La primera vegada per l'Òscar ho ha dit per,
la primera vegada
per futbol,
va ser,
no?
La segona, no? La primera la segona. Havia estat un altre, un viatge, un llampec.
Un viatge llampec. Sí. Quan decidiu una... Per què decidiu una Escòcia?
Pues mira, la música té molt a veure, en el meu cas. Sí. Perquè a mi m'agrada molt la música celta. He vist a Irlanda diverses vegades.
Ho preguntaré d'una altra manera. Ja que el programa se'n diu de viatge, quan decidiu viatjar a un lloc, què teniu en compte? Què us fa gràcia?
Que m'atregui. Que m'atregui.
En aquest cas, doncs...
O sigui, jo, per exemple, ara penso que hi ha països molt macos com Iran, que tothom que t'ho expliqui és un país preciós i això, però no m'atreu. He estat en molts altres països, que ha sigut bàsicament perquè quan tu planteges fer unes vacances i dius, hòstia, a veure, m'agradaria anar, tinc un mes, doncs, clar, vull estar un mes en un lloc que m'agradi. Llavors busques... Les motivacions poden ser moltes, no? Poden ser culturals, poden ser paisatgístiques. En el meu cas d'Escòcia, jo el cas d'Escòcia us confessaré que tenia una cosa que era com a molt meva, que potser no sí que l'he explicat a algú per molt poc, que és que jo tenia com la sensació de que hi havia estat allà. Jo quan veia fotografies, veia documentals i això, tenia una sensació com de si jo, així com no passat en cap altra part del món, allà tenia aquella sensació. I de fet, quan hi vaig ser, me'n vaig adonar que realment tenia com un lligam especial, que no sé, potser és molt esotèric això, però no sé d'on venia, però que sí que em sentia com a un lloc que estava a prop meu, no? I de fet m'ho va confirmar que fins i tot hi havia gent d'allí que em confonien per com si fos d'allà. Que jo també devia passar això.
Sí, a mi també em passava. Sí.
Sí. Però va ser aquesta mena d'atracció. I aquesta atracció ja la tenia abans d'anar-hi. De fet la vaig confirmar quan hi vaig ser. No? Però això va ser... Per mi ha sigut potser el viatge més especial en aquest aspecte, tot i no ser el viatge més bèstia. I és els llocs aquests, que una mica li va passar com amb l'Òscar, que així com altres llocs que he estat, que he disfrutat molt i que els he gaudit molt, ja estan vistos, ja estan fets, ja estan tancats. Aquí bàsicament vaig obrir. Repetiria moltes vegades.
Bueno, jo hi torno d'aquí 15 dies.
Em vols prendre la maleta? Sí. Ara que sóc lliure.
Sí. Jo que també hi he estat, recordo precisament un consell teu. Un consell a una d'aquelles coses que dius alguna vegada. A mi m'agrada viatjar en un lloc que hi hagi paisatge, i Escòcia és evident que de paisatge n'està ple, no? I el Ramon em va dir, diu, Escòcia, diu, fixa't que és bonic, hasta si plou. Diu, però quan surt el sol és l'hòstia, i és veritat.
Sí, és una cosa molt curiosa. Això em va passar el primer dia que vam arribar. A més, em va fer una cosa que em va fer molta gràcia. Portàvem 10 o 12 dies amb la caravana, plovent cada dia, i realment vas al·lucinant amb el paisatge, no? I de cop un dia al matí, allò que comences a plovent, i a mig matí es comencen a escampar els núvols, surt el sol, i fots un esclat de verds i de colors que et quedes... Saps com quan tens els ulls mig tapats i sense que els destapen, i dius, mare de Déu, el que estic veient. I aquí la cosa molt curiosa va ser que aquell dia, que era un dimecres, no sé on anàvem amb algun poble de costa, de cop anàvem allí, un tràfic, un munt de gent, com si fos una festa, quan dic, això deu ser festa. I vaig amunt i pregunto, dic, què celebreu avui? Diu, no, diu que ha sortit el sol.
I un apunt et faré. I segurament anaven amb sense mitjons, amb calça curta i...
Segur. Sí, no, de fred no
en tenen. I màniga curta, perquè quan surt el sol...
Em va dir, no, agafem festa avui i treballarem dissabte o diumenge, perquè dissabte o diumenge plourà i no podrem aprofitar-ho. Doncs avui a l'empresa hem dit, no, avui sortim a disfrutar del dia, sí que era l'estiu, que potser ho teníem més flexible, no? Però m'ha fet molta gràcia perquè realment semblava un dia festiu. El dia abans no hi havia ningú lloc i aquell dia estava ple de gent i dius, cony, el dia que fa sol, al damunt entra a tocar els pebrots tanta gent per tot arreu.
Bueno, aprofitem per sortir, coi, un dia
sí,
que...
Sí.
Perquè clar, no és gaire normal.
Per ells és molt important. Sí. Home, hi ha una postal típica d'Escòcia, que és Winter, bueno, els quatre estacions in Scotland, i les quatre es veu un xai al mig d'un prat plovent. I posa hivern, a tardor, primavera i estiu.
Sí, no, ells a vegades se n'enfoten i diuen que ells tenen 3 dies d'estiu, perquè
sí,
realment a l'estiu també plou i també hi fa fresca.
Sí, i fresca, sí.
Sí, no, puc corroborar. Des de 20 dies que vam estar, ens van ploure 20. O sigui, ens va ploure cada dia. Només ens va sortir el sol a l'illa d'Escai i realment és això, eh? Que quan surt el sol, dius...
Ja, i més l'illa d'Escai, eh?
Sí, sí, exacte.
Que l'illa d'Escai és impressionant.
Estàvem
eh?
Caminant i de cop i volta va aparèixer el sol, va aparèixer tot el verd i realment és bueno, és corprenedor, eh?
Jo sempre he dit una cosa d'Escòcia, jo crec... I també m'ha passat una vegada que vaig estar cap al nord de Suècia, eh? Però Escòcia és l'únic lloc d'Europa on veus Europa com devia ser fot mil anys. no hi ha cap lloc. Pensa que tot arreu s'ha deforestat, s'ha construït, s'ha cultivat. Tu quan surts de Glasgow i fots 50 km al nord, entres a l'Escòcia medieval. Igual, viuen exactament igual ara que llavors. No s'ha modificat res, el paisatge pràcticament és el mateix. I clar, tens aquella sensació de dir, hosti, quan vas per Europa realment no veus Europa, perquè Europa, a part d'aquí, que som, vivim una mica més salvatjats, tot el centre d'Europa està completament humanitzat, no hi ha cap espai, hi ha petits boscos al mig, que són privats, però està totalment humanitzat. No? En canvi, quan arribes, inclús a Anglaterra, jo vaig viure 2 anys a Anglaterra, no hi ha res que no sigui privat, perquè el que no és privat d'un particular és de la corona, per tant, tots els boscos, tot està tancat, tot està ballat, tot està perimetrat, i clar, a Escòcia tens aquesta sensació de dir, hosti,
continua verge encara.
Tens aquesta sensació, clar, és que aquí vol anar.
Sí. A veure, la següent pregunta, suposo que va més per l'Òscar, perquè ell hi ha viscut. Quins records tens del menjar? Important el beure, perquè és un país on es beu molt.
Bueno, ells diuen amb orgull que és el país del món on més alcohol per persona es beu. No sé quin d'on han tret aquesta... No sé, es fan aquest rànquing, diguéssim, però ells estan superorgullosos.
Jo és el país on he vist més borratxos, la veritat.
Sí, realment, sí. Borratxos i també drogadictes, també n'hi ha algun. Malauradament, penso que una cosa porti bastant a l'altra. No, bueno, allí el que tenen és el Haggish, que el Haggish és... ells... te diuen a mig rient, això no direm de què està fet, perquè sàpiga, és la carn, el que sobra dels budells, diguem-ho així. Sí. Per dir-ho així, allò és, bueno, és com la morcilla, no? La botifarra negra d'aquí, però bueno, això és el...
un cervellet, no? Un cervellet, sí. Té una pinta rara.
Sí, bueno, el gust és similar al de la botifarra negra d'aquí, per dir-ho així, tot i que ells no et diuen que hi ha, i millor que no t'ho diguin, perquè a veure sàpiga, hi foten allà, diguéssim. Però, bueno, clar, allí el menjar és molt diferent que aquí. El menjar és plats, entre el que en diem el plat del dia, els plats combinats, però vull dir, és molt això, l'ham, vent, xai, diguéssim, i molta cosa molt farragosa, aquests purés, aquests...
Durs,
perquè clar... Allí,
no és lo seu, la gastronomia no és lo seu.
No és lo seu. Cap...
Bueno, molt calòrica, no?
El whisky el toquen més bé, però.
El whisky el toquen molt bé.
Nosaltres anàvem tan mentalitzats que no ens agradaria el menjar... que fins i tot vam disfrutar menjant, Escòcia.
Bueno, a veure, sempre, si no ets molt gourmet, pots menjar bé, Escòcia.
Què vols dir amb això?
Jo tampoc soc gourmet i vaig menjar la mar de bé. No, però hi ha gent que igual... Bueno, de fet, ningú hi va esperant menjar bé, Escòcia,
no
crec que ningú s'emporti cap decepció, diguéssim. No. Jo, per exemple, el que sí que aprecio d'Escòcia i dels països en general anglosaxons és que els pubs, a part de cervesa, també hi ha sidra, que a mi m'agrada molt la sidra i aquí no en trobem, per exemple. No. Per dir alguna cosa. I en canvi, whisky, que és sembla, hòstia, la beguda d'allà... els pubs no se'n veuen de whisky. Cervesa
jo fa molts anys que vaig ser a Escòcia, però en canvi recordo com una ruta que em va agradar, és molt convencional i molt turística segurament, però també com que ho fèiem al nostre aire pel nostre compte, el whisky trail, no? Que està marcat i que fas un pas per la Glenivet, per la Glenfiddich, per una sèrie, sí. Has vist un paisatge molt maco, ondulant, sí. Verd, amb aquelles campanes que va sortint el fum, sí. Mentre es van tornant les maltes, i ho recordo, potser també perquè vam estar de sort amb poca pluja, vull dir que vam poder aprofitar molt el temps, però recordo la zona aquella del sí, whisky com una zona poc poblada, ondulant, verda, veure, i molt bonica.
De fet, de whisky n'hi ha més de 100 destileries a Escòcia, n'hi ha moltes, el que passa, i estan bastant repartides per tot el país, de fet, a Edimburg mateix n'hi ha alguna, però vull dir, sí que és veritat que hi ha una vall, Valley,
jo recordo que era
Spyside, que està pel centre d'Escòcia, bueno, cap al nord, a prop de entre Stirling i Inverness, per entendre's, a l'esquerra, com que en diuen, i que sí que està tota plena de destileries i és on hi ha aquestes casites.
I alguna d'elles, en aquell moment, jo parlo d'anys, parlo del 84, ja tenien algun audiovisual i alguns recursos turístics que aquí ni oloràvem, i aquelles destileries es posaven al servei.
I avui gairebé totes en tenen, jo et diria.
Sí. Les petitones, sí.
Vull dir que també és un atractiu turístic.
No, el que et xoca molt és això, que tu vas passejant pel país i arribes a una mena de poble, que bé no són pobles, com a veïnats, no? 7 o 8 cases, i pam, una destileria. Petitona. I que inclús a vegades quan entres a visitar-la et queden una mica sorpresos, no? Perquè deuen dir, cony, que és com si anessis allà amb un celler perdut, no? I t'ho ensenyen amb molta alegria i això. I em sembla que aquesta vall, jo no sé si té relació, em sona que era perquè la turba que fan servir per fer aquesta mena de terra
Combustible, combustible.
Sí, aquesta cosa és millor. Em sembla que és per això, que el fet aquest, que aquest treball...
La veritat és que no ho sé, vaig entrar en una d'aquestes i no fa gaire,
però ja...
L'aigua, ells diuen que per fer el whisky l'aigua ha de ser natural, millor agafar-la
d'allà on plou molt.
De fet, hi ha destileries que et donen, que si et venen el whisky et venen una ampolla d'aigua perquè el puguis barrejar. Per si vols rebaixar-lo.
És veritat.
I et venen l'aigua. Cony, que no és igual l'aigua d'aquí que de l'altre. No. I que l'he gratis un litro d'aigua.
No, no, però això, amb l'aigua fan, la de, com se diu, el whisky aquest de Dublín, que té, té un local tremendo, fan un gran incís amb el tema de l'aigua que arriba de les muntanyes amb un grau de puresa determinada. Vull dir que l'aigua es veu que deu tindre un...
Bueno, l'aigua que en el fons és el que diu, és el terreny. L'aigua que cau del cel és la mateixa. És el terreny el que la fa diferent.
Mineralitza d'una manera determinada.
Ara canviant de tema, la setmana passada tots vam veure a la tele les manifestacions de la policia vestits de William Wallace. És una mica còmica.
És paradoxal.
Sí, és paradoxal. Paradoxal. Quina... La vau poder... vau poder viure la figura del William Wallace allà i és encara present o no?
Hi ha una estàtua molt gran.
Sí, a part de l'estàtua, que és molt lletja, bueno, ell era molt lletja, es veu, o sigui, la pel·lícula ens van posar el Mel Gibson, que era molt guapo, però es veu que ell era horrorós. El William Wallace, es veu que la llegenda és que el paio feia 2 metres i era horrorós, era com un monstre.
Són
bastos.
Però vosaltres això ho vau viure, la figura aquesta, el William Wallace?
Jo no.
No la vau viure gens?
Sí, home, una mica. A veure, hi ha el monument Stirling aquest del Wallace, que és una gran columna molt aixecada, i allà al costat hi ha el castell de Stirling, que és on també és històric, que és on hi va haver una de les primeres guerres i tal.
A veure, la lliura esterlina, la primera surt del castell de Stirling, que per això
això no sabia. Esterlina. Això no ho sabia, veus? No, el que passa que jo també hi vaig estar, s'ha de dir, en dates anteriors al referèndum, i el William Wallace era bastant un referent per ells. Sí, llavors...
Era el crit de guerra, no?
El que és el nacionalisme escocès, doncs el van agafar ben com l'heroi o la persona de referència. De fet, quan va sortir la pel·lícula del Braveheart, una mica, pensem que això deu fer 20 anys d'aquesta pel·lícula, i en aquella època el nacionalisme escocès estava, era poqueta cosa, és com aquí l'independentisme fa 10 o 12 anys, diguéssim. Llavors, aquella figura va fer, la van agafar a l'SNP com a bandera, el Partit Nacional Escocès, i una mica, no sé si ve d'allí, però que a partir d'allí jo sé que va començar a créixer l'independentisme.
Passa el punt d'inflexió, no?
Va agafar el BNP i ara ha agafat el CNP, el Cuerpo Nacional de Policia.
Sí.
Ja em perdoneu que vagi pels tòpics, però a banda del whisky és un tòpic, també hi ha el tòpic, però que també és curiós, no sé si vau tindre cap experiència, de viure els Jocs de les Terres Altes, els Highland Games, no?
Highland Games.
Teniu alguna experiència?
No, allò perquè es fan a l'estiu, jo mai he estat...
Jo vaig veure en un poble molt petitet, i eren 4 nois que hi fotien molta voluntat, però que estaves mirant o estaves dient, no sé si s'estan fotent de mi, perquè no em fotien cap d'una. Havien d'aixecar el tronc i el portaven entre tres, llavors el que l'havia d'agafar se li fotia per damunt, venia un jaio, va ser una mica... Nosaltres... Va ser molt bonic per veure-ho allò, diguem-ne, un poble petit, perquè nosaltres... els feien tots,
No però... devíem agafar els més importants, però sí que vam fer quilòmetres, i quan dic quilòmetres vull dir quilòmetres, per anar a veure uns Highland Games en un lloc on hi havia... però... no sé, potser de 2 a 3 mil cotxes al voltant per anar a veure aquests jocs. I eren jocs importants i la gent sabia... Jugaven a llançar aquella mena de troncs. Foten una sèrie de coses que dius, i això? Exacte. O llançar un feix de dos serments per damunt.
És que els esports, és com els bascos, exactament el mateix, neixen de les feines del camp.
Exacte, eren esports... Eren esports fets d'això, de coses que tenien a mà.
Deport rural, no? Diuen...
Sí, algo així, sí.
És un esport rústic, ancestral, no? Vull dir, sí, el trossing de cabres, allò que porten un tronc grossíssim, però 3 metres d'alçada, i que li han de fer la figuereta en l'aire, sense cap mena de punt de suport, i coses que després han evolucionat cap al llançament de martell, o cap a la... Bueno, coses de... Un estil com els Herri Quirolac del País Basc, no? Els esports aquests rústics del País Basc.
Això, diguem que guapos no ho eren. Tots aquests que feien això, de guapos no n'hi havia cap.
Però forts.
Però, sí, però tenien... Era d'aquells que et foten un cop així i et desmunten, no? Vull dir que... I la música en aquests llocs, a tot arreu hi havia la típica banda de gaites, no? I després 4 descerebrats amb tambals i un acordeó i una altra gaita que fotien música tradicional de jazz, no? Però, i ens va passar una cosa molt divertida que té a veure amb el nom de Divertit. Divertit, veiem anant amb cotxe, veiem Divertit, Divertit. Divertion, però nosaltres ni cas, no?
Divertion.
Fins arribar al final, que vam saber que era la Divertion i vam haver de fer 60 quilòmetres enrere per agafar una altra carretera.
Sí, vol dir desviació.
Sí, desviació, la diversió.
Sí. Concretament.
Anar-ho a divertir.
Sí.
A veure, diverso i deies, calla, que aquí deu haver sí, diversió, sí. Que cagues, aquest poble.
Jo, l'Eva m'està dient que fas alguna cosa, però no l'acabo d'entendre. Digue-m'ho, digue-m'ho.
La pregunta?
Sí.
Que t'havies preparat?
No, mira, jo me'n preparo unes, però després em faig unes altres, no? Vull dir, tenim a dues persones, el Ramon i l'Òscar, que viatgen, però viatgen per motius diferents, no?
Bueno, els motius, em penso que en el fons són els mateixos per tothom, no? Inquietud, sí, de conèixer nous llocs i noves maneres de
i
viure
la manera de viatjar,
i paisatges.
La manera de viatjar, cadascú té la abans. Seva. Cadascú té la seva. Cadascú té... Per això a vegades és molt difícil trobar un company de viatge. Perquè trobar una persona que li agrada viatjar, igual com t'agrada a tu, amb les mateixes condicions i això, és molt difícil. Per exemple, en viatges ara, que no té res a veure, però en viatges en països que tens que estar 8 dies caminant pel bosc, o 15, que no pots ni dutxar-te ni anar al lavabo, a no ser que sigui sota un piu,
això té a veure amb una cosa que ha dit el nostre presentador, el Toni, que és quan un viatge surt de la zona de confort. Sí. No?
És molt important sortir d'aquesta zona de confort, perquè clar, nosaltres...
Però tothom no surt de la seva zona al viatjar. Els que som aquí avui, potser sí.
Sí, bueno, és important sortir una miqueta. Només sortir de casa ja sortir de zona de confort, perquè només d'enfrontar-te a un país nou, a una llengua que pot ser desconeguda per tu, ja fa que surtis d'aquest cercle. No? El que passa és que es pot sortir molt del cercle, com grans viatgers, no? Com la Sílvia Vidal, que és escaladora i se'n va anar a Alaska, que si alguna vegada heu sentit alguna conferència seva, si no, val molt la pena sentir-la, que marxa, doncs, marxa 70-80 dies sola en un país desconegut, amb tot al damunt, i va fent viatges, no? O sigui, per fer 20 quilòmetres de muntanya va anant i tornant per portar-se tot el material que necessitarà durant aquests dies, no? I això és el més frèstic que conec jo, no? Enfrontar-se amb els ossos sense...
Hi ha aquest extrem,
no? Que seria el viatge organitzat completament, no? Que seria pujar amb un creuer, no? I que et portin, a més, cada dia el teu viatge organitzat a la teva excursioneta, no? Però tot això és sortir del tercer cercle de confort. Perquè...
No, però, per exemple, el que deia el Ramon, sí que és veritat que... Bueno, primer t'has de conèixer tu com ets i saber que els altres no són igual que tu, i això costa molt conviure amb segons qui en un viatge si no té els mateixos interessos i més o menys les mateixes inquietuds que tens tu. Llavors, per exemple, ara m'ha recordat això, el viatge mateix que vaig fer per les Highlands, jo el vaig fer sol, em vaig llogar un cotxe i me'n vaig anar jo sol cap a les Highlands, i jo allí on veia un paisatge parava al mig de la carretera, feia la foto i tornava a marxar. I estic segur que això, a la tercera vegada que hagués parat amb un company, ja m'hauria fotut la bulla de dir, què pares tant?
No sé. Amb mi no, Òscar.
No, però vull dir, potser vaig parar 40 vegades en un dia. Vull dir, que parava cada moment, als passing places aquests famosos, perquè és que veia fotos per tot arreu.
Clar, sí, sí.
Això és una... Bueno, i anàvem llocs que des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre que es feia de nit, doncs aprofitava fins l'últim segon. I això molta gent pues, no ho pot fer perquè pues, bueno, ara això per una banda fas el que vols i ningú et diu res i per tant això és bonic, però de l'altra banda doncs, també enyores de tenir algú amb qui comentar la jugada, diguéssim, hòstia, has vist això que maco i sempre entre...
Sí, és que viatja sol, bueno, viatja sol, jo per exemple una cosa que no m'he plantejat mai, perquè trobo que és molt trist.
Escòcia, però bueno, és un país per viatjar sol o no?
Jo trobo que cap país del món és per viatjar sol.
Hi ha molta gent, cada vegada hi ha
molta
gent que viatja
per exemple
sol.
La Índia és un viatge que molta gent fa en solitud, bueno, no? Perquè és un viatge de recolliment.
Molta gent marxa sol.
Ah,
bueno. Quan arriben allí, jo conec molts amics que han viatjat sols i el que t'expliquen, diu, he fet un viatge sol, i dius, no has fet cap viatge sol, perquè, a més, la gent que fa, jo m'he trobat amb gent que viatja sola, fent trekkings, i trobes un que va, clar, i diu, hòstia, em puc ajuntar amb vosaltres? I s'està 15 dies amb tu. I quan t'has d'estar amb tu és perquè coneix un altre que se'n va a fer una altra ruta. Són gent que més que viatja sols, es van anar acoplant a altres,
això.
Allò, el viatjar sol és el que diu ell. El Highland sol, si acaba sol, que no trobes ningú. I si trobes algú, és un local, que tant li fos
sí.
Que...
Bueno, però també, per exemple, mira, això em va permetre, vaig entrar en un pub allò a Jono Groves, que és la punta de tot, i allò, bueno, un em va començar a preguntar, bueno, de fet venia de, ja de deixar les coses en una habitació d'un hotel, en un hotel, entre cometes, perquè tenia dues habitacions, diguéssim, bed and breakfast, i vaig arribar al pub i hi havia el mateix home allà, i l'home que vam començar a xerrar, i llavors em va presentar altra gent allí, i bueno, també et permet fer més coneixement amb la gent allà.
Realment, el Highlands...
I resulta que allí vaig parlar amb uns joves que igual tenien, no sé, 20, 22, 24 anys, que tocaven amb un grup de música que és mig famós a la zona i que després vaig veure que han fet concerts per Londres, i el tio, quan els vaig dir que era de català, bueno, em va treure el mòbil, em va començar a ensenyar fotos d'allà, on assagen, i resulta que el seu teclat portava... tenia una bandera republicana espanyola al davant, i al darrere d'allà on assajaven tenien instal·lades penjades, perquè resulta que l'avi del teclat havia estat lluitant amb les Brigades Internacionals a Espanya a la Guerra Civil. I ells, quan els parlaves de Catalunya, bueno, allò...
Sí, això és coixa.
Catalunya, saps? Vull dir que, sí, bueno, et permet...
Sí, a l'entrada t'hi has dit que són pobles agermanats. Jo recordo una anècdota, que nosaltres volíem anar amb un pub escocès, però volíem un pub no per turistes, sinó un pub escocès. I llavors vam anar amb un senyor del carrer i li vam dir, escolti, un pub típic escocès. I llavors ens va dir, espanyoles, perquè hi vaig anar amb les meves germanes. Diu, espanyoles? I li vam dir, no, catalanes. Segons on, dius, de Barcelona, perquè no saben el tema català, encara no el saben, no? Però allà a Escòcia, clar, allà a Escòcia ho saben. I li vam dir, no, catalanes. El paio se'ns va genollar. Perdón, 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 excuse me, perdón, perdón, perquè ens havia ofès. O sigui, ens va tractar com si ens hagués ofès. Li vam dir, no passa res, no pateixis.
A més, el Parlament ha anat un arquitecte català.
Sí, sí.
I té molta...
El Miralles.
Sí, i de fet, ja te n'adones, tant com viatges a Irlanda com viatges a Escòcia, te n'adones que realment hi ha un vincle tradicional entre Irlanda i Euskadi, i un altre vincle entre Catalunya i Escòcia. Trobo que tenim una manera de defensar la nostra identitat
semblant.
Amb els escocesos més semblant, més pel tema cultural, pel tema de mantenir les tradicions, més dialogants, més treballadors. I els irlandesos són més de fotre hòsties. Com els bascos. Aquí no ens pararan i tirem pel dret.
De fet, a Glasgow hi ha al costat del riu, del Clyde, hi ha un monument a la passionària. Per exemple, perquè hi ha molts escocesos que van venir aquí a la Guerra Civil a lluitar amb les Brigades Internacionals, moltíssim.
I per trencar un mite que s'està fotent molt de moda, que és això de les societats dividides, confrontades, emprenyades, Glasgow és un clar exemple amb el futbol, perquè té els Glasgow Rangers, els Rangers i el Celtic de Glasgow. I un és totalment independentista escocès i l'altre és totalment unionista.
Sí, sí, totalment.
I imagina't,
bueno,
la
sí.
confrontació. Bueno,
aquí no, et faré un encís. Els Glasgow, els Rangers són totalment unionistes, que un dia vaig anar a un partit i abans del partit va sortir un tanc al mig del camp. T'ho juro. Perquè, bueno, no sé, devia ser l'època que... Allí penso que és el novembre, que allí celebren els anys de l'armistici i tothom va com una mena de flor aquí a la solapa. Doncs no sé, allà va sortir una tanqueta al mig del camp a l'exèrcit britànic i bueno, la gent amb banderes britàniques i això, i són perillosos aquella gent, perquè l'endemà del referèndum d'Escòcia hi va haver, l'únic incident que hi va haver va ser a Glasgow amb seguidors dels Rangers amb banderes britàniques que van sortir i la van armar una mica pel carrer. Però el Celtic no són ben... Bueno, sí que hi ha, clar, ni que sigui per antagonisme, ni que sigui per antagonisme, són més independentistes, òbviament, però ells hi veuràs més banderes irlandeses que escoceses al camp del Celtic, perquè els van fundar irlandesos i ells sí. Se segueixen sentint més catòlics. Allí la dicotomia més que entre indepes i no indepes és entre catòlics i protestants.
Molt bé, moltes gràcies.
Els dos que parleu més no porteu auricular, si no heu sentit que... Perdó. Ens deia que hauríem d'anar acabant.
Sí, mira, per acabar només una frase. Amb una frase, per què recomanaríeu anar a Escòcia, un i l'altre, i amb això tancarem l'espai d'Escòcia.
Me l'has tret de la boca, eh?
Ah, sí? Veus? Sí.
Jo diria que és per poder fer un viatge a l'Europa autèntica.
Perfecte. I tu, Òscar?
No sé, jo resumiria una paraula i diria paisatges, gent i música.
Perfecte.
We'll be right back.
De prop i de lluny. Anem de viatge.
També parlarem de coses de molt més a prop, de notícies, d'interès, etc. Una, per exemple, que no deixa de passar a les comarques del sud de Catalunya, és que s'ha inaugurat, o ja és transitable, un nou camí fluvial pel riu Sénia, que ja es pot recórrer per trams, a la part catalana, als termes de la Sénia, Ulldecona i Alcanar. D'aquesta manera comença a veure la llum, una esperada iniciativa compartida pels 10 municipis catalans i valencians que toquen el riu i que formen part de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. La primera fase del projecte, que correspon als trams de la part catalana del camí, s'ha executat ja. Finals d'any, d'aquest 2018, culminaran també els treballs de la part valenciana, del sender turístic a la Pobla de Benifassà, Rossell, Canet lo Roig, Sant Jordi, Sant Rafel del Riu, Traiguera i Vinaròs. D'aquesta manera es podran recórrer els més de 60 quilòmetres que hi ha des del naixement del riu Sénia fins a la desembocadura a la Mediterrània, a sol del riu, per vies d'interès natural i turístic que passaran per antics molins, ponts, arbres, monuments i altres elements patrimonials, com ara el camp d'aviació de la Guerra Civil a la Sénia. S'han instal·lat baranes de fusta i elements de protecció en diferents punts, així com reixes a terra per superar les séquies i reguers, a més de tot un seguit de senyalització al llarg del camí i també els nuclis urbans per on discorre per tal d'indicar com arribar-hi. Per les característiques i l'amplada actual del sender, de moment només està pensat per ser recorregut a peu, tot i que en un futur es vol adaptar també per a bicicletes. Ja a sol del riu, allà on el riu Sénia desemboca finalment al mar, el nou camí fluvial compta amb una àrea de pícnic a tocar dels aiguamolls i connecta amb el sender blau i les platges verges del terme d'Alcanar.
Lo Sénia no es frontera, que es la saba de la Unió, que germana los pobles que viuen pel seu canto, planes moros, borregos, caduferos i falduts, goriles i aganyosos, porcs caseros i garruts. Metuquina poca lliga, estos fatxers, de voler partir la nostra terra en dos. Qui no sap que un riu és sempre font de vida i baixant de cara al mar sembra l'amor.
Que les aigües són portadores d'estima, de comerç, cans i comunicació. Un parlar, un saber entendre la vida, uns xiquets en la mateixa il·lusió.
Sénia no és frontera, que és la saba de la Unió, que germana los pobles que viuen pel seu canto, canes moros, borregos, caduferos i falduts, goriles i aganyosos, porcs caseros i garruts.
Dèiem al començament, tot i que avui poder, per falta d'experiència, hem anat allargant l'entrevista i no hi haurà temps per tot, que faríem un parell d'espais, d'un que es diria l'apunt, que anem a fer ara mateix, i l'altre que es diria l'indret. L'apunt és una pinzellada geogràfica, i com que parlàvem d'un sender al voltant del riu Sénia, que és una mica desconegut, en fi, anem a posar una miqueta de llum sobre aquest riu, que és termenal entre Catalunya i el País Valencià. És un riu al límit entre el Montsià i el Baix Maestrat, el Sénia, que des de prop de la vila de la Sénia forma la frontera històrica entre el Regne de València i el Principat de Catalunya, tal com fou establerta per Jaume I el 1240. El riu neix dins el terme de la Pobla de Benifassà, on rep el nom del riu de la Pobla. I en són importants afluents de capçalera el barranc del Salt de Fredes i el barranc de la Fou, que davalla des dels ports de Beceit. Com deien, el riu és termenal de la Sénia, Ulldecona i Alcanar, el Montsià, i de Rossell, Sant Rafel del Maestrat, Traiguera, Sant Jordi del Maestrat i Vinaròs, al Baix Maestrat. Desemboca a la Mediterrània, a sol del riu, una platja verge, al límit entre Alcanar i Vinaròs, i té una llargada de 66 quilòmetres. Vet aquí, doncs, un apunt sobre el Sénia. Dintre d'aquest espai de viatges es va semblar oportú de fer un espai que titulem Pas a Pas, perquè és així com fem les nostres sortides, que és dedicat al senderisme. Un senderisme més aviat de proximitat i que en aquest cas sempre són sortides que la secció excursionista del grup atlètic Esplugui, el SECAE que diem, ha anat fent durant aquests últims anys. tindrem habitualment el Joan Poblet o l'Antoni Ferrando o algun altre membre del grup que ha fet l'excursió i ens en posarà pues, al dia dels punts més interessants, dels indrets més significatius d'aquests trajectes, que acostumen a ser trajectes, ho repeteixo, per les serres de proximitat, Serra de Prades, també el Montsant, les serres de Mestral, com la de la Gritella o com la de Llaveria, etc. En definitiva, en un radi d'acció entre doncs, el quilòmetre zero, que serien les del bosc de Poblet i de la zona de Montblanc, i una miqueta més enllà el Montsant i aquestes altres serres que anomenàvem. Engeguem avui, tenim el Joan Poblet entre nosaltres, excel·lent caminador i organitzador de moltes d'aquestes sortides del SECAE, i parlem una d'un lloc que és molt interessant, que és molt bonic, que és molt a prop i que molta gent no coneix, i que és el barranc de la Variella del terme de Vilaverd. Bona tarda, Joan.
Bon dia.
Bé, no, això, vull dir, el tema d'aquesta sortida del barranc de la Variella, que era una sortida feta, no, el 8 de desembre de 2013.
Sí, no? Aquesta sortida la vam fer doncs, pel desembre del 2013, a l'hivern. El barranc de la Variella és un lloc potser desconegut, però que tothom ho ha vist, perquè quan puges en cotxe Rojals és un barranc que es veu molt pronunciat. I també, durant aquesta sortida, també aprofitem per pujar un lloc també molt visible de tot arreu, quan sobretot quan vas cap a Reus per la carretera de Montblanc, que t'incorpores la carretera de Reus, és una muntanya que és molt singular perquè és molt, no és alta, però és molt punxeguda i té unes vistes espectaculars de tot arreu.
Com se diu aquesta muntanya?
La Cucurulla del Mas d'en Just.
Cucurulla del Mas d'en Just.
Sí.
Molt bé. Bé, si et sembla, comencem el recorregut tal com ho vau plantejar en aquell moment.
Sí, bueno, direm primer poder que la sortida aquesta té 12 quilòmetres de llargada, té uns 550 metres de desnivell i la dificultat és baixa, o sigui que és apta més o menys per tothom que estigui una mica en forma.
Molt bé. Comencem a on, exactament?
Doncs ens desplacem a Vilaverd i comencem la sortida de Vilaverd. Ens dirigirem a la pista o el camí del Montgròs, durant un quilòmetre...
Montgois,
el camí dels Montgois. Durant un quilòmetre fins que trobarem un sender que en alguns trams és empedrat, que es té marques de PR, i que també en alguns trams està molt malmès per la pluja i potser per les motos. I bé, anem pujant, és un sender costerut, però que tampoc és molt, molt llarg. Durant el transcurs d'aquest sender trobarem dues barraques de pedra seca, algunes d'elles molt malmeses, però sempre és interessant d'aturar-nos a veure la construcció d'aquestes barraques. Bé, en poca estona arribem a uns plans i llavors girem a la dreta en direcció a la Cucurulla. No? Arribem fins a un collet i llavors comencem a pujar per una mica de carena a la Cucurulla del Mas d'en Just. La Cucurulla és... Té una alçada poc considerable, té 597 metres, però bé, que és molt interessant després quan ets dalt, veus unes vistes molt maques de la Serra de les Guixeres per una banda, de la mateix barranc de la Variella per l'altra, de l'Estret de la Riba, Puig de Marc, la Torre d'en Petrol, vull dir, unes vistes per tots els costats.
Perquè ens situem seria anant de Montblanc cap a Reus, diem-ho així, la Cucurulla queda a mà dreta, no?
Sí.
Una miqueta abans del poble de Vilaverd o pràcticament a l'indret del poble de Vilaverd?
Pràcticament estan a la mateixa alçada.
De fet, sí. Si veu una bandera que els de Vilaverd hi pugen de quan en quan a posar alguna estelada, no? O així sí. I tal, sí. I posa aquí.
Sí, sí, és un lloc que, de fet, si ho busqueu per internet, és un lloc molt ressenyat, vull dir que hi ha diverses... sortides.
Per tant, ens quedem amb aquest lloc, Cucurulla del,
sí,
Mas d'en Just, com un lloc de bona vista sobre un tram del Francolí, sí, que aniria de Montblanc a Vilaverd, diguem-ho així, i les serres que hi ha circundants.
Un dels punts més interessants d'aquesta sortida és precisament la pujar en aquest turó. Llavors, bé, quan hem vist les vistes, hem disfrutat del paisatge, doncs baixem i ens dirigim i passem una altra vegada per la pista en direcció a Rojalons, i passem pel costat del que havia sigut el Mas d'en Just. Ara són unes ruïnes, però aquest mas va estar habitat fins al 1939, després de la guerra, per la família Dolcet i Boldó. Més amunt trobem una cabana que ens ha de servir de referència, perquè quan veiem la cabana aquella ens hem de dirigir en direcció a la cabana, que és una cabana de llenyataires o pastors, que està bastant força ben conservada, però que la cabana està molt a propet del barranc de la Bariella, de l'Estimball, diguem, del barranc de la Bariella, no? De la Cinglera. I doncs, allà podem apropar la Cinglera, podem veure tot el barranc de la Bariella, que és molt bonic també perquè té unes formacions rocoses, no? Unes formacions geològiques molt interessants. I seguim en direcció a
Rogelons.
A Rogelons, sí, però ara sense, ja sense camí ni res. O sigui, passem pel damunt de la Cinglera i anem en direcció al començament del barranc, doncs, diguem.
Que també és molt singular, el començament del barranc. Hi ha com uns hortets amb terrassa, no? I com
sí, un bueno, espai... Això hi era, però ara crec que últimament que hi vam anar un altre dia i els hortets em penso que han desaparegut bastant. Però sí que hi ha el salt de la Bariella, que si esteu de sort i ha plogut, doncs hi salta aigua, i a baix hi ha un toll molt considerable, però que, a veure, la major part de l'any doncs baixa sec.
És un indret que queda esperat, per l'alçada, sí. Vull dir, en algun punt que et posis a prop del cingle, hi ha un espadat important, a baix sembla que hauria de passar un riu i en definitiva és tot ple només d'arbres i de tal, però vull dir que és un barranc profund, cimbellat, és
maco. Sí, és impressiona més del que sembla quan el veus de lluny, no? Allí de prop. És espectacular.
Per tant, seria el segon punt interessant d'aquesta sortida.
Sí,
la Cogurulla del Mas d'en Just per un costat i resseguir l'Estimball de la Bariella.
Ah, exactament. Fins al salt de la Bariella, que si esteu de sort i ha plogut el veureu saltar, i si no, doncs normalment no baixa. Molt bé, llavors ja aquí ens dirigim ja una altra vegada a la pista i ens dirigim ja a Rogelons. D'aquí a Rogelons potser hi ha uns 2,5 km, però ja són molt planers. Llavors a Rogelons el que fem és baixar ja per la carretera uns quilòmetres, un parell de quilòmetres, fins a un lloc que els ciclistes ho coneixen com el Descens del Negre, que bueno, és un sender que doncs, va donar baix en direcció a Vilaverd. El sender baixa bastant costerut, però bueno, és...
El sender surt de la carretera de Montblanc a Rogelons.
Surt de la carretera a mà dreta, sí.
A mà dreta baixant.
A mà dreta baixant, sí. I llavors doncs, fem cap amb un altre camí, molt a prop de la carretera de Rogelons, però ja a baix de tot, diguem. I llavors ens dirigim a la dreta en direcció a Vilaverd. Aquí, doncs, el camí aquest primer és un camí, després també es converteix en un corriol i va baixant també molt suau. I el que quan estem molt a prop de Vilaverd, el que passem és per alguns forts de guixos, i també molt a prop d'allí hi ha una pedrera de guix, no? Que traien el guix per fer... Ja sabem que a partir del segle XVII hi ha les primeres referències de que a Vilaverd doncs, treballaven el guix, no? I a partir del segle XIX doncs, ho industrialitzen, no? O sigui, fan que el guix sigui més rendible, no? Econòmicament. I pràcticament això dura fins al 1977. I que van tancar, el 1977, van tancar la darrera...
Guixera,
sí, a Vilaverd.
I amb això s'acaba en definitiva l'excursió.
I amb això, doncs, acabem l'excursió.
Molt bé, doncs la pretensió era aquesta, no? Deixar un tast d'una excursió que és a propet, que hi ha dos o tres punts, hem dit la Cucurulla del Mas d'en Jus, hem parlat del barranc de la Bariella, les guixeres de Vilaverd, i en definitiva és el que pretenem, que mentalment imagineu el viatge i que, o la sortida i que us animeu a fer-la. Dir també que a la pàgina de l'emissora hi apareixerà el track perquè si algú se'l vol descarregar, se'l pugui descarregar i resseguir aquesta excursió amb molta més seguretat seguint aquesta tecnologia doncs, de l'orientació. Res més, bon dia i fins que hi tornem.
Bon dia.
Bé, i fins aquí el programa d'avui, que ha sigut el primer programa, una bona experiència entre tots, ha sigut distreta, ens hem hagut d'apretar una miqueta per poder-ho encabir tot, i esperem que us hagi agradat. No sé, si voleu dir alguna cosa, vosaltres per dir adéu.
Bé, jo diria doncs, que us esperem el proper viatge, no?
Que serà el 28 d'octubre?
El 28 d'octubre serà el proper programa.
Encara no sabem ben bé on viatjarem, però segurament que viatjarem.
Procurarem canviar de continent.
Exacte.
Exacte.
Doncs despedim a l'Òscar Palau i al Ramon Amigó. Moltes gràcies per haver vingut. I fins al 28.
I fins al 28 i viatgeu, que això és bo.
Ho farem.
Anem de viatge amb Eva Bonet, Josep Maria Mercader, Pep Torres i Toni Morlans.